informació a ib3notícies.com.
El dia amb Joana Marató.
Què tal, com va? Com esteu? Ens adam tercera hora ja de programa d'aquest dijous, dia 25 de febrer, i ho fem amb Bernat Nadal, el control tècnic, i contant-vos la història d'amor del primer ministre dels Països Baixos, Rob Jetten.
Països Baixos sempre han estat un dels estats més pioners de la Unió Europea. No només van ser els primers a legalitzar les drogues i la prostitució, sinó que també són dels països socialment més avançats de l'espai Schengen. I ara han fet una passa més en Rob Jetten, de 38 anys, el nou primer ministre d'aquest país. No només és el cap de govern més jove de la història, sinó també el primer obertament gay que assumeix aquest càrrec. Però el que més ha cridat l'atenció no són les seves polítiques, que encara no ha tingut gaire temps d'implementar, sinó la seva història de l'argentí Nicolás Kinnan, un jove de 28 anys, jugador professional de hockey sobre herba, i que ha representat la selecció argentina en diversos tornejos internacionals, inclosos els Jocs Olímpics. El destí va fer que es coneguessin fa 4 anys d'una manera curiosa. Es trobava en el mateix supermercat a La Haia, i després d'un intercanvi de likes a Instagram va començar el que avui és una de les parelles més observades d'arreu d'Europa. La relació va ser discreta al principi, especialment per les exigències del món esportiu i polític, però amb el temps es va fer pública i s'han convertit en un símbol de visibilitat i normalització per a la comunitat LGTBIQ+. El novembre de 2024 varen anunciar el seu compromís matrimonial amb plans de noces, fins i tot que podrien passar per l'estat espanyol. Avui, mentre Jetten afronta els seus reptes per liderar un govern nou de trinca, Kinnan l'acompanya no només com a parella, sinó com el primer cavaller de la història neerlandesa. Una història que demostra que de vegades l'amor arriba quan manco t'ho esperes i pot convertir-se en un exemple de diversitat i d'integració per a tot un país. Si algú té curiositat per saber com és el seu dia a dia, no poseu pena, n'hi ha prou, que pegueu una ullada a les seves xarxes, perquè comparteixen bastantes coses. De fet, nosaltres ara n'hem compartides algunes amb els nostres espectadors de televisió, i per als oients de ràdio dir-vos que són escenes íntimes d'aquesta parella sopant, preparant-se per una gala, anant a fer un voltí davant un arbre de Nadal, etc. És a dir, hem pogut veure molta cosa. Què vos sembla, volia demanar-te, Joana Marató, que primer ministre, i sobretot si Espanya està preparada per una història d'amor així, i si arribarem a tenir una presidenta o un... Bé, primer hem de tenir una presidenta com a país, per començar, i després una presidenta o un president obertament LGTBIQ+.
Jo, Ric, perquè a primera hora des de matí a les 9 m'has fet un toc d'atenció que m'ha fet reflexionar, i per això vull matisar la meva resposta, perquè jo he dit...
No, per això d'aquest programa,
exacte,
per aprendre.
Exacte, per matisar. Clar, ja no és a primera hora, te deia, jo vull un món així, un món on tothom pugui expressar el seu amor lliurement, però és vera que m'has fet reflexionar amb una cosa que has dit, i és que amb amor o sense amor, tots som, no? Clar. Per damunt de tot, tots som persones individuals, com a individus, mos han de deixar a ser, simplement, no? Dit això, Espanya està preparada? No ho sé, perquè pots quilòmetres dels Països Baixos, hi ha hagut precisament una altra història d'amor que no ha acabat igual de bé que està acabant, o que estem veient aquesta que comptes ara, perquè recordem que un àrbitre de futbol a Alemanya va declarar-se, va demanar per casar en el seu al·lot després d'un partit de futbol, i una setmana o dues després el varen topar i varen donar una pallissa. Per tant, aquí estem preparats? No ho sé. Tant de bo sí, tant de bo no hi hagués problemes, perquè qualsevol persona expressi el seu amor, la seva llibertat i el que sigui. Perquè, i ja acabo amb això, hem de recordar que ningú fa mal estimant o sent, val?
Molt
matisació.
Bé.
però hem de remarcar-ho perquè només mos hauria de grinyolar o estranyar o el que siga quan mos afecta a nosaltres o que passen per damunt dels nostres drets com a persona. I aquestes persones, evidentment, no... Bé, ja està.
M'acosta trobar un univers paral·lel on l'orientació dels desitjos de qualcú passi per sobre dels teus drets.
Exacte,
com a persona.
Per això ho
Perquè
deim.
Si te molesta que un home li agradi un home o que una dona li agradi una dona, el problema és teu.
Exacte.
No és de la persona que li agrada un home o la dona que li agrada la dona. Però bé, estic en tu
tant de bo...
Meravellosa. És a dir, és que ningú com tu per expressar... per verbalitzar el pensament d'un poble.
Exacte.
És a dir, és que tu també hauries d'arribar a primera ministra.
No ho descartis.
T'hauries de mudar en
espais... Déu me'n guard.
T'hauries de mudar en espais
Déu
baixos, però no passaria res. Jo t'he de dir que jo et he seguit, ja et he trascat una mica per xarxes, i és vera que fan una tasca de normalització espectacular. Perquè, clar, veure com dos homes se preparen per anar a una gala, a un país com és Holanda, que tenen monarquia, i mentre se preparen i s'abasteixen, troc que és interessant, i també diu molt d'Holanda com a país, que tindrà coses bones, tindrà coses dolentes, menys tampoc és or tot allò que aporten els holandesos, però és cert que com a societat han demostrat que estan més avançats que altres membres de l'espai Schengen. Però bé...
Tot i que tu assenyalaves també que d'entrada són blancs,
guapos,
normatius...
Tot
això ho tenen.
Són models de catàleg de revista.
Sí.
Es dia que...
És que per les imatges
es dia que
hem vist...
un president, gai, lleig, calb,
gras,
etcètera, arribi, aleshores ja podran dir que hi ha hagut normalització. I també això de s'estimar-se o no estimar-se, perquè un és independentment de si estima o no estima, tot i que ara pararem d'amor.
Sí.
Perquè el nostre convidat té una cançó que se diu No t'enamores...
Ai!
De que no te traiga flores.
No, es convidat mos diu això i la següent convidada mos diu que mos hem d'estimar bé a nosaltres mateixos.
Avui és una hora dedicada a l'amor.
Exacte.
Propi i col·lectiu.
I doncs, si te sembla, anem a presentar el primer convidat d'aquesta tercera hora.
Tu avui comandes en aquesta hora. Jo
ja, vinga, toca anar de concert i ho feim acompanyats de Xavi Bo. Mira
el proper dissabte 28 de febrer, Xavi Bo farà aturada a Es Gremi amb el seu No t'enamores Tour, una gira molt especial en què l'artista mallorquí repassarà les seves cançons més emblemàtiques i també presentarà nous temes als seus seguidors. I en volem parlar precisament amb ell, amb en Xavi Bo, que ja tenim aquí. Xavi Bo, com estàs?
Bon dia, molt bé.
Encantats una vegada més de saludar-te aquí al dia. Ja has parlat d'aquesta gira, que ja t'ha duit per una sèrie de ciutats arreu de l'estat espanyol, i has dit que han connectat molt amb el públic i és molt gratificant veure com la gent vibra amb els temes del disc i amb els meus clàssics. Però clar, què suposa per en Xavi Bo tocar a casa?
Era el concert que amb més il·lusió me feia tota la gira. A més, vaig treure un tema en mallorquí que era el primer que vaig treure la meva carrera i encara no l'he pogut cantar aquí. O sigui que estava restant els dies i comptant-los per venir a tocar aquí. A més, ve la meva família i venen amics que en el final... Per jo, el que més orgullós me sent de la meva carrera és veure l'orgull a les seves cares. Llavors, pues, moltíssimes ganes.
I que no és fàcil, moltes vegades, ser profeta a la pròpia terra, no? I aquí, evidentment, tens molt de seguidors, molta de gent que espera aquest concert.
Sí, a més... Som una illa, llavors és complicat moltes vegades venir cap aquí perquè hem de dur la furgoneta, tots els instruments i de més. Llavors, fent els càlculs, hi ha molt de problemes per venir a tocar a Mallorca, però la gent ha comprat entrades, vendran i no sé, crec que serà un concertàs.
Clar, les teves lletres solen tenir un to personal i fins i tot n'hi ha algunes que són emotives, romàntiques, se diria antigament. Clar, tot això com se traslladen en directe? Hem d'anar preparats per deixar-nos enamorar per en Xavi Bo?
Hombre, jo crec que és un concert que potser has d'anar tot sol i estar un poc introspectiu, però potser pots trobar parella perquè potser la persona del teu voltant està igual. També hem fet molts arreglos musicals que crec que eleven les cançons. Jo sempre dic que és un concert per plorar, però per ballar plorant.
Escolta, m'ha agradat com a concepte un concert de cites, o per cites.
I per plorar ballant,
sí.
O per ballar plorant,
sí,
allò que t'estimi més. Clar, és una experiència gairebé holística. És a dir, tu sí, ja no planteges un concert, un tu ja vens un concepte.
Sí, no vull ser un mentor d'aquest de Bali, però un poc així, sí.
Clar, perquè fer plorar no és not senzill, i sobretot a tu, que ets un cantant que ho deia més introspectiu, de fet, vàrem veure a un aparador durant 13 dies compartint com a presentació d'aquest disc, compartint una mica la teva intimitat. Com viure això de l'exposició sentimental? Perquè, clar, parlar tant d'amor, moltes experiències t'han hagut de passar, encara que algunes te'ls acontin, però també molta de gent interpreta que parles molt en primera persona.
Sí, a mi, és que parlo en primera persona i és tot el temps, les meves històries, amb noms, senyals, i llavors a vegades tenc qualque problema per dir-ho tot, però crec que és una mena de teràpia i que la gent també connecta perquè veuen històries reals. I a més jo sóc un artista com molt de mètode, vull dir que difumint les línies, que no sé si estic visquent una experiència per escriure una cançó, o potser estic escrivint una cançó perquè m'ha tocat viure aquesta experiència. Ja no sé molt bé què ve primer i què ve després. Però, bueno, crec que me serveix molt personalment i al final és el que connecta amb la gent.
Clar, ja has fet una sèrie de concerts. Com ha estat la resposta del públic? Han entès aquest concepte de plorar ballant? És a dir, la gent t'ha seguit, perquè si una cosa tens a viu és que tens fans molt fans, que això sempre està bé.
Sí, la gent s'emociona molt en els concerts i, a més, sempre amb aquest xerrant amb la gent i tenc un públic superfidel. Hi ha gent que ha vist a varis concerts de la gira, o sigui que s'estan fent un poc la gira en jo, i no sé, crec que és una meravella el que tinc.
I els Xavivers tenen descompte? Quan ja vols a qualcú a quatre concerts, li dius a qualcú de management, per favor, donar-li una polsera i que a la propera entrada li facin un 10, com a mínim.
Bueno, he de dir que sempre convido molta gent, perquè jo se me'n va allà de seguida, que sembla, vol venir un concert, vinga, convida, tal, que després tenen problemes amb el management, que me diuen...
T'estiren les orelles.
Sí, hauries de tallar-te un poquet.
Mira, sí que t'he de dir que mos acaben d'escriure per saber si encara queden entrades, que hi ha gent que encara no sap si queden entrades, que des que s'han venut bastant bé, sí, les del gremi. Queden entrades per poder anar a aquest concert?
Sí, queden entrades, no moltes, però en queden. O sigui que demà no sé si quedaran ja.
I de res, Xisco, la gent que mos escriu, la gent que mos escolta, si voleu anar al concert d'en Xavivo, dissabte, dia 28, amb aquest...
Que a més és un cap de setmana llarg, sí, que si t'enamores dia 28, tens dilluns per seguir explorant aquesta relació amorosa.
Exacte.
Que està molt bé. Duim aquesta gira, No t'enamores tu, un disc que va sortir el 2025, amb 12 cançons noves. Què t'ha dit la gent d'aquest disc? L'ha escoltat, l'ha seguit, hi ha un munt de temes que ja són tamacles, supos que però amb ganes de presentar ja cosa nova.
Sí, no té molt de plans de presentar res nou ara mateix, perquè estic en la gira, tenc aquests tres últims concerts que són Mallorca, Barcelona i Madrid, i he de dir que he escrit un disc que es diu No t'enamores i després m'he enamorat, llavors soc home mentider, saps? Què t'he de dir?
Ai, quines confusions avui aquí, no, en directe.
No, llavors...
Xavivo, dos punts. Som home mentider. Per si qualcú no ho
sabia. Però ja és sincer, no? Dir-ho
sí,
ja
totalment.
Sincer. Llavors, des de la moma costa molt escriure. Sempre he estat escrivint des de l'altra part i ara he de trobar un camí nou per fer cançons que estiguin bé, també, des d'aquest punt.
Bueno, estic fascinat amb aquesta frase. M'acosta escriure. Clar, és que la felicitat no és molt literària.
No, la
felicitat... Compliques contat, t'estim...
I ja està.
Escolta... Pues,
heu d'anar a viure coses, no has d'estar escrivint a casa teva.
No sé si això també m'ho dona peu a demanar-li si està enamorat ara mateix.
Crec sí. que acaba de dir que sí.
Sí, no? Sí, sí. O sigui, enamoradíssim.
Sí, totalment.
I, escolta, abans de que té una primera cançó en català, que encara no l'ha escoltat el públic d'aquí, de Can Nostre, i si vols sembla, la podem escoltar ara, que és Nígul, si sona així.
No sé si veus el mateix vestre, si estàs de fora desperta, i el vent que apaga l'espelma, t'ha tocat a tu la pell. Potser el nostre incendi s'enra, perquè tardes quan contestes. No sé si així et defenses, però no ho vull fer tan bé. Si et dic t'estim, ja no em sents, alçaré la veu.
Escolta, tu també te fa ràbia que no te contestin tot d'una?
De vegades sí. Però hi ha vegades que un missatge de reposar. No, però anava dient en Xavivo que quan canta en català tens un xixiueig espectacular. Cosa que no sé si a tu t'agrada cantar en català, cantar en mallorquí, i aquesta cançó me consta que ha agradat molt.
Sí, i a mi és que conec molt amb la meva infància, amb la meva família, per ser, en el final és, no sé, les meves arrels, la meva terra, i no havia cantat mai en català i ara és algo que m'inspira més el català que el castellà ara mateix.
I supos que seguiràs explorant?
Sí, el pla és escriure més coses en català, sí.
I com l'ha acollit la gent d'altres indrets? Perquè, evidentment, moltes vegades ens pensam que sí. Saragossa no l'entendran, però és que per què no? Per què no? I per què no pot agradar, no? La música en català o en qualsevol idioma.
No, i això me deien com un pot des de l'equip i tal, que potser la cançó en català només la cantéssim a territori on es xerra català. I jo, vamos, no, ni de conya. Jo soc... S'ha de cantar a tot puesto, aquesta.
Ni Guls n'hi ha per tot arreu. Claro. Ni a Saragossa, ni a Euskadi,
bueno,
ni a Galícia.
Duolingo se pot descarregar qui vulgui. Llavors, però la gent també... Estic molt content perquè la gent d'altres territoris on no se xerra català sí que crec que han fet un esforç en intentar aprendre-se-la, intentar cantar-la en jo. Llavors ha estat molt, molt guapo, la veritat.
Si entenen i agrada en Bad Bunny, per què no aprendre cançons en català sent d'una altra banda? Però bé, no m'ho vull ficar en un jardí ara
ella
massa gros.
Ella sempre en sots seus jardins.
Ella no
No. Joana Maroto, dos punts.
Si m'estàs contant de Marta Sampas, després m'arrenyarà, però a mi m'és cert.
Te volia demanar si tens qualque ritual abans de pujar a l'escenari. Ho dic perquè a vegades els artistes tenen aquest punt supersticiós, que si una cosa funciona, llavors la repeteixen. No sé si tu aquell dia necessites no parlar amb ningú. Mitja hora abans per fer una mica de ioga. Necessites un berenar especial. Té qualque mania en Xavi Bo?
No te creguis, jo estic allà abans de pujar a l'escenari, estic molt en sa banda, doncs fem un crit, estem, mos abraçam, mos donam ànims, però jo sóc una persona que està molt tranquil abans de pujar a l'escenari. De fet, han vengut moltes vegades amics i demés, i m'he dit, bueno, te deixo aquí, que t'hauràs de relaxar i tal, i jo sempre li dic que ja estic relaxat, que estic tranquil i puc estar xerrant normal i pujar a l'escenari, o sigui que ho duc amb molta normalitat.
I quan vas a concert, quins són els temes que més te demanen?
Pues ara amb la nova gira i tal, la que més demanen és Tanta Vida, que és un tema molt up-tempo i molt a dalt, que en directe guanya molt, però llavors tenim temes molt mítics de la meva carrera, com Llorar al revés o Todo se va, que també li agrada molt a la gent. I espero que a Mallorca i a Barcelona, que me queden encara, pues me demanin molt Nígols.
Clar que sí. Escolta, i si ara te demanessin per... Amb qui t'agradaria fer una col·laboració? Que està molt de moda, no?, fer col·laboracions amb gent que coneixes. Crec que ets molt amic, de, si no vaig malament, de Marc Seguí.
Sí,
no sé
sí.
Si no heu fet a cap de col·laboració
sí,
plegats.
Tenim bastantes, sí.
I
sí,
amb qui en qui no has col·laborat i t'agradaria fer qualque cosona?
Mira, pues ara territori nacional, per no anar molt en fora, m'ha agradat molt el disc de Guitarrica de la Fuente, que se diu Spanish Leather, que m'ha agradat molt, i l'últim disc de Pablo, que se diu Canciones en mi. Llavors, aquestes dues persones, te diria.
Queda dit, per si mos estan escoltant, no? Aquesta petició.
Per tant, arroba Guitarrica de la Fuente, arroba Pablo, avanti. Clarada és que té un mood sentimental, no t'inspira, però supos que quan acabi aquesta gira sí que hi haurà nou disc d'en Xavi Bo. Tu hauràs de tancar, no sé si en el teu estudi, a casa teva, però hi haurà més música. Faràs una aturada mentre duri l'amor?
No, el plan és sí, aturar-me i estar a Mallorca, que és un lloc on m'inspiro moltíssim. Estic aquí perquè conec nostàlgicament amb la meva infància i demés, i és un motor molt potent. Llavors estar l'estiu aquí a Mallorca i així. A un aparador nou, però a casa meva, tranquil, i a veure què me surt.
Sí, perquè tu has molta performance, també, els teus videoclips.
Tu les avances més a demanar senya.
Hi ha gent que fa com a petites pel·lícules, tu allò que fas són com a petites intervencions poètiques.
Sí.
Supos que has fet que t'agrada escriure, també ho marca, i és una de les senyes d'identitat d'en Xavi Bo.
Sí, crec que també és una mena de rituals que energèticament val molt bé. Jo què sé, l'últim videoclip vàrem prendre foc a totes les fotos de la meva exparella i tal. Llavors crec que, a part de lo que és visualment, crec que energèticament fer aquesta classe de coses me serveixen molt. Llavors, ja te dic, tinc la música com i l'art com algo molt personal, i si me serveix, pues, li pot servir a una altra persona també.
Imagino que aquesta ex se va sentir interpel·lada. No sé si te va enviar cap missatge des d'aquesta crema massiva de fotos.
No, perquè no se li veia sa cara.
Ah, d'acord. Però bé, segur que se va... Sí. Sentir, no?
Sí, però bueno, tinc una molt bona relació.
Series capaç, tu, Xisco Nadal, de cremar fotos?
Jo seria més com a Rosa Benito. Jo cremaria ses aliances. I faria...
Les fondries.
Exacte, faria com no quer més en directe i m'animaria més en aquest tema performance, que a tu te va molt bé, perquè si una cosa aconsegueixes és que cada vegada que fas un projecte o cada vegada que treus un videoclip, la gent s'engresqui a seguir-te perquè aquest punt diferencial actualitzats oferint al teu públic.
Sí, al meu públic li agrada molt i lo que, gent que no me segueix últimament s'enfada molt amb el que fas.
És que darrerament tothom s'enfada molt per tot, si m'apures.
Sí, jo crec que la gent s'ho pren tot molt personal i no tot el que passa en el món és un atac directament cap a tu, saps? Hi ha persones que estan fent i és la seva manera d'estar en el món i sense fer cap mal a ningú, llavors, no sé.
Clar, ets un tio jove, se te veu amb un ego construït bé, és a dir, que no, t'influeix el que te diuen, però no n'excés.
Hi ha teràpia.
Clar, però això com hi vius? Amb aquest tema tan modern que diuen en so hate. Perquè, clar, tu estàs molt exposat,
sí.
Ets un jove que surts a cau obert, que hem de ser les teves cançons, les escrius també a cau obert, i això és una fragilitat davant segon quin públic, que no sé com ho gestiones, tu.
Hi ha dies i dies, crec. Hi ha dies que no m'ha fet tant, hi ha dies que costa, que potser si tothom t'està dient que ets dolent, doncs dir-te tu mateix que ets bo costa. Llavors, hi ha dies i dies, però sí que ho duc amb normalitat i ho duc molt amb compassió, perquè molta gent me diu coses i jo sento un poc de compassió cap a ells, perquè dic, si aquesta persona és capaç de dir-me tot això, igual és que ella ho està passant malament. Llavors ho intento veure així.
Són les 11:25 minuts, som en conversa amb en Xavi Bo, que aquest cap de setmana oferirà un concert en el Gremi, i dèiem que avui teníem un programa que va molt farcit d'amor, que va molt amb corets i aquestes coses. I ara, precisament, volíem escoltar un dels temes que segurament sonarà aquest dissabte, és aquest, Amor Mío.
4 años conocí a Marina, pensé que sería el amor de mi vida, quizás en otra ocasión Dios nos da su bendición, me la recuerdan cantando siempre la misma canción, no sé cuánto hace que conocí a Esther, porque para mí parece que fue ayer, con la amarga sensación de haber perdido otro avión.
Per recapitular, Joan Amaroto, dia 28, la gent, els fans de Xavi Bo, tenen una cita en el Gremi, un concert per plorar ballant o ballar plorant.
O trobar
no
parella.
No ho acabat d'esquetir, o per trobar parella. Per tant, cos solitaris de les
I queden
illes.
Entrades.
A qui li agradin les cançons d'en Xavi Bo, o no vos agradin les cançons, però voleu descobrir un artista i trobar parella. És que
és tot
dir,
un món,
no? Han de dir que en Xavi Bo és el rei del màrqueting. No?
Exacte.
No només en els videoclips, exacte, sinó també les quatre entradones que quedaven. Jo sé segur que ara, cos patidors d'aquesta arxiv Pèl·lac, ja van en massa a comprar-les perquè saben precisament que dia 28 haurà foc d'artifici.
Sí, jo crec que és un planazo, o sigui que ja sabeu.
Per aquestes poques entrades que queden duen el vostre nom, així que feis via en el Gremi, segur que els trobareu. Xavi, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé aquest concert i que tornis aviat per seguir parlant de les teves coses, de les teves corolles i sobretot d'aquests concerts que mos agrada tant sentir. Gràcies.
Segur que sí, moltes gràcies.
I de nosaltres fem una petita aturada, però no deixam de parlar de l'amor, perquè a continuació d'aquí no res, després d'uns anuncis, parlarem amb na Paula Orell, autora del llibre Quiérete Bonito, tot d'una.
Al dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és entreteniment. Para que tú le pongas amor a tus planes, en Eroski te damos la banana granela 1,39 euros kilo, la chuleta aguja de cerdo al corte 5,25 euros kilo, el bacalao Screy Eroski Natur de 2 a 4 kilos a 15,99 euros kilo y la napolitana de cacao bandeja de 4 unidades a 1,50 euros la bandeja. Quien bien te quiere te hará ahorrar. Eroski contigo.
Cuando te es veu fosc, hi ha algú que t'escolta. 30 anys acompanyant la gent de les Illes Balears. 1, 2... Una cridada que salva. Una veu que acompanya. Gràcies a les persones que ho feis possible. Govern de les Illes Balears.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Aquí en tot vosaltres a través d'IB3 Ràdio, a través d'IB3 Televisió, són gairebé les 11:30 i ara vos he de demanar, o li he de demanar directament a en Xisco Nadal. Tu, Xisco, t'estimes?
Estones.
No.
Clar, depèn del dia. Per exemple, hi vaig anar a sopar a aquesta meva germana, que és meu nebot feia anys, i tenen un mirall a sa porta que me va fer odiar el mirall, perquè no m'estimava gens en aquell mirall. Però després vaig tornar a casa nostra i vaig dir... No estic tan malament. És que tot depèn del moment, del dia, de quan te plegui, de la perspectiva, de vegades, que te torni el mirall o la mirada d'un altre.
Exacte. Mos estimam una mica a mitges. Creus que mos estimam, però...
A mig gas.
A mig gas. Sí, no? Supos que...
Podria ser.
Compartim una mica tots el mateix. Demana això perquè ara volen conversar amb una atleta que parla ben clar i que sacseja i també acompanya en aquest sentit. Ella és na Paula Orell, autora del llibre Quédate Bonito, una convidada ben necessària que mos fa a revisar com mos tractam, com mos parlam i, sobretot, com mos estimam.
Te quiero, vida mía, te quiero noche y día, no he querido nunca así.
En un moment en què hom parla molt d'autoestima, d'amor propi, de salut emocional, Quédate Bonito no és només un títol interessant, és gairebé una declaració d'intencions. El llibre ens proposa deixar enrere l'autoexigència extrema, la culpa constant i les relacions que ens fan petits per començar a construir un vincle més sa amb nosaltres mateixos. Amb un estil proper, honest i molt connectat amb l'experiència real, na Paula Orell ens recorda que estimar-se bé no és egoisme, és responsabilitat emocional. Avui volem aprofundir en aquest missatge i descobrir què hi ha darrere d'aquest bonito del qual mos parla na Paula en el seu llibre. Paula Orell, molt bon dia, com estàs?
Hola, què tal? Buenos días.
Encantats de saludar-te. El títol, Quédate Bonito, hem de dir que és molt potent. Vol dir exactament... Què vol dir això de quererse bonito? Perquè a veces nos queremos a secas.
Claro, a ver, yo antes que nada, vale, deciros que me encanta vuestro idioma, de hecho tengo familia catalana, pero es cierto que aunque entienda bastante, no lo entiendo a la perfección, entonces si me podéis hablar en castellano, os lo agradecería un montón, aunque sea estos minutos para yo poder entender bien la pregunta y poder responderos.
Sí, no hay ningún problema.
Haremos un mix. Te demanava, te preguntava que el título es muy potente, eso de Quédate Bonito, y te preguntaba cómo hay que quererse bonito, porque a veces solo nos queremos a secas.
Claro, totalmente. Querernos bonito aborda algo muy grande, ¿no? Pero para poder ponerlo como más fácil, me gustaría decir que al final querernos bonito es como estar en nuestro día a día teniéndonos en cuenta a nosotros y a nosotras mismas, escuchándonos, mirándonos, atendiéndonos, respetándonos, teniendo más aceptación en vez de tanto rechazo, más comprensión, ¿no? Y bueno, ahí entra toda la parte de autoestima, del diálogo interno, que no me quiero precipitar, ya me imagino que iremos entrando, pero todo esto entra en mi libro de Quédate Bonito.
Clar, Paula, ara que parlaves de l'autoestima, ¿cuál es el error más común cuando intentamos trabajar esta autoestima? Lo digo porque a veces pasamos de 0 a 100, pasamos de la bulia a la bulimia y de no querernos nada nos queremos en exceso. Y entonces empezamos este camino de egoísmo hacia el resto de personas que conforman nuestro pequeño mundo.
Sí, y me gusta mucho que me hagas esta pregunta porque muchas veces se confunde el querernos a nosotros y a nosotras mismas con dejar de querer a los demás. Y ahí es donde entramos en un comportamiento egoísta. Y justo esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta porque querernos a nosotros y a nosotras mismas es totalmente compatible con relacionarnos con los demás de una forma respetuosa y tener en cuenta también al otro, ¿vale? Entonces, para no caer en este rol egoísta, yo invito en mi libro a que en todo momento aprendamos, pues por ejemplo, ¿no?, a escucharnos a nosotras mismas mientras que también podemos escuchar a los demás, ¿no? O que, por ejemplo, en una quedada yo pueda ver qué es lo que le apetece hacer a mi pareja, por ejemplo, ¿no? Que le apetezca ir al cine, y yo también puedo escuchar que a mí me apetece jugar a los bolos, ¿no? A lo mejor hay un día en el que vamos a ir al cine, pero otro día vamos a ir a los bolos. Pero bueno, eso al final significa que estamos teniéndonos en cuenta a ambas personas, ¿no? No solo en momentos puntuales, sino al final lo importante es que en el grosso de la vida, pues vayamos ahí en ese equilibrio, ¿no? O en esa búsqueda del equilibrio donde cabemos todos y todas.
Està molt bé que me'l faci aquesta reflexió, perquè a vegades, Xisco, hem parlat d'aquesta qüestió que també mos estan venent tant i que fins i tot alguna psicòloga, no, Susana Iborra, mos ha dit és que em fem molt de mal amb aquesta frase, no? Allò de mos hem de prioritzar nosaltres
exacte.
Mateixos.
Ai, mira, ho havia apuntat aquí... Que en defensa frase tengo que priorizarme,
claro,
que lo
que,
vi.
Paula, hemos hablado muchas veces de esta frase, ¿no? Me tengo que priorizar, y eso no quiere decir que tengas que despreocuparte o dejar de querer
claro.
a los demás. También está muy bien que lo señales, ¿no? Porque es una cuestión que también nos llama mucho la atención. Pero bueno, hablas de límites en el libro. ¿Por qué es importante poner límites para reforzar este amor propio también?
Pues mira, porque los límites son una herramienta que nos ayudan a cuidarnos. Entonces, en todo este camino de querernos bonito, el cuidado es fundamental. Entonces, si yo ya sé decir que sí a las cosas, significa que ya tengo una herramienta que me va a ayudar a muchas cosas, ¿no? Como pues, por ejemplo, a poder ir a esos lugares o con esas personas donde en ese momento me apetece. Pero si yo no tengo la herramienta de poder decir que no, entonces significa que sea en lo que sea, sea el plan que sea, con la persona que sea, el momento que sea, no voy a poder usar esa herramienta del no, ¿no? Entonces, no es cuestión, y aquí también puntualizo, ¿no? No es cuestión de aprender a decir que no, ya es siempre voy a decir que no. No, es yo ya sabía decir que sí, ahora aprendo a decir que no, y aquí viene el aprendizaje más complejo, ¿no? Que es cuándo decir que sí y cuándo decir que no. Que de nuevo lo hilo con la pregunta anterior, que forma parte de esa búsqueda del equilibrio, ¿no? En mi libro también hablo de esa parte de priorizar que habéis mencionado vosotros para que las personas puedan aprender a tenerse en cuenta a ellas mismas y al resto de personas e ir mirando diariamente y revisando esa lista de prioridades que va a cambiar en función de cómo nos sentimos en ese momento, del contexto, ¿no? Y que eso es lo que va a hacer que en algún momento pues pueda yo darme cuenta y decir, vale, pues a este plan voy a decir que no. Pues porque no me apetece, o porque no lo necesito, o porque me sienta mal, o en otro momento ese mismo plan, aunque me siente mal, aunque no me apetezca, voy a decir que sí, pues oye, porque es hacerle un favor a mi hermana y la quiero mucho y el otro día ya le dije que no y hoy voy a decir que sí, ¿no? Y eso forma parte, eso no significa que nos estemos queriendo mal, eso significa que estamos teniendo herramientas para saber elegir cuándo, elegirnos a nosotras y cuándo también es importante elegir a los demás. Porque el cuidar las relaciones que nos importan también es querernos bonito, porque es un aspecto que nos importa en nuestra vida, ¿no?
Heu sintonitzat IB3 Ràdio, això és el programa El Dia, som en conversa amb la psicòloga Paula Orell, que acaba de publicar aquest Quiérete Bonito, un manual per aprendre a estimar-nos una mica millor. I clar, Paula, hablamos de este querernos bonito, pero cuando toda la vida se ha hecho lo que querían los demás, a veces este ponerse en primer plano, aunque sea un poco, no es bien recibido por parte de tu entorno. Eso también habría que trabajarlo, porque si siempre has sido la que decía que sí, en el momento en que empiezas a decir que no, puede ser que no caiga especialmente bien en tu círculo.
Claro, es probable que pase eso. También es cierto que no siempre pasa, ¿vale? Que a veces a la primera persona que le cae mal el decir que no o que le cuesta sostener esa sensación cuando decimos que no o cuando ponemos límites es a nosotros y a nosotras mismas, ¿no? Porque al final todo el tema de los límites es muy profundo, pero por poner aquí algo en claro es que los límites están conectados con esta parte de nuestras creencias que tenemos alrededor de las relaciones, ¿no? Si yo creo que para que me quieran tengo que estar disponible siempre, cuando yo digo que no, cuando mi prima me pide que le ayude en una mudanza, ahí yo soy la primera que está creyendo que no estoy disponible para mi prima y por tanto mi prima me va a dejar de querer, ¿no? Entonces ahí es a mí a la primera que le va a aparecer la culpa y a la primera que le va a dar muchísimo miedo esta sensación, ¿no? Y a lo mejor no es real, a lo mejor para nada es real que mi prima se vaya a enfadar conmigo o que me vaya a dejar de querer porque no esté en ese momento con ella, pero según mi creencia sí, ¿no? Y por eso nos cuesta tanto poner los límites porque tiene mucho trasfondo detrás Y aparte de que obviamente a muchas personas les pueda molestar que en algún momento le digamos que no, o que no les demos lo que quieren o esperan o están acostumbrados a que les demos, al final, para poder evolucionar en este sentido, lo más importante es aprender nosotras mismas a sostener ese malestar que nos aparece en las primeras veces que decimos que no, que después podemos aprender que no pasa nada. Pero en ese primer momento hay una cosa ahí que es como, Dios mío, la estoy cagando, ¿no? Qué miedo me da.
Hay que aprender a gestionar los pensamientos intrusivos una vez que tomes una decisió. Avui de matí ja l'han comentat aquesta frase en els nostres espectadors. Cada mañana tenemos la frase del día y la de hoy era de Lao Tse, que decía que si vives pendiente de la opinión de los demás, pasas a ser un esclavo. No sé si quererse bonito es más complicado en época de redes sociales. Lo digo porque vivimos en una época de sobreexposición y de sobreexplotación del yo. Y no sé si tú quieres hacer pequeños pasos de quererte un poco, no te sientes un poco avasallado cuando ves que todo el mundo es tan feliz y que comparte todo el día esta felicidad.
Bueno, que parece que todo el mundo está feliz.
También, sí, es una ficción, estoy contigo, claro. es una ficción de felicidad.
Claro, totalmente. Porque al final es eso, las redes sociales, queramos o no queramos, lo que más se muestra es la parte bonita o la cara bonita de la vida de cada persona, ¿no? Incluso hay veces que ni la cara bonita, sino una cara maquillada de la realidad, ¿no? Entonces, a tu pregunta, claro que sí, esto complica mucho este camino de querernos bonitos porque, por ejemplo, nos lleva a creer que lo que estamos viendo en el Instagram de una persona es toda su vida. Entonces, como estoy comentando, es o solo una parte, ¿no? Esa parte bonita, o a veces ni una parte, a veces ni existe. Pero si yo me creo que eso es una realidad posible, entonces quizás me voy a poner esas expectativas que van a transformarse en exigencia hacia mí misma, ¿no? Como que voy a buscar llegar a ese lugar o tener esas cosas o sentirme de esa determinada manera y entonces ahí entro en la frustración, entro en la tristeza porque, claro, al final estoy buscando un imposible, ¿no? Entonces, las redes sociales nos llevan mucho a conectar con el vacío, con lo que nos falta y con el sentimiento de insuficiencia. Y salir de ellas o poder usarlas de una forma más constructiva o puede ser sano el conectar con esta parte de lo que ya tenemos, de lo que ya somos, de lo abundante y de lo no perfecto, ¿no? Que ahí es donde encontramos la felicidad o el bienestar real y es de esto también lo que hablo en mi libro.
Paula, antes de despedirte, de decirte adiós, quería preguntarte también si este libro a ti te ha ayudado o te ha cambiado de alguna manera, si ahora te quieres más bonito que antes.
Pues sí, yo creo que al final todo suma. Lo de querernos bonito no es en un lugar a donde se llega, no es una meta, sino que es una construcción o un modo de vida. Entonces es cierto que yo llevo pues en esta construcción al final desde hace muchos años, ¿no? Hace poco lo comentaba, que yo pienso que hay personas, ¿no? Pues que tenemos más fortuna que otras y pues por ejemplo pues por el entorno en el que nos hemos criado, ¿no? Entonces yo siento que tengo la suerte de haberme criado con personas que me han aportado en algunos momentos, ¿no? Ejemplos de quererme bonito, obviamente otras personas no, y conforme he ido creciendo de una forma más adulta o más madura, empecé a recorrer este camino con los 19 años aproximadamente, cuando decido ir a terapia. Estaba estudiando en ese momento la carrera, pero decido ir a terapia yo como paciente, y ahí empiezo a poner el foco en mí. De hecho, ya como que esta decisión es un gesto de amor hacia mí misma, y entonces ahí pues comienzo todo este recorrido, y en esta última fase de la escritura del libro, pues a ser quizá más consciente, ¿no? A ordenar más todos estos conocimientos que plasmo en el libro y a reforzarlo, ¿no? Que al final, como digo, no es una meta, es un continuo y todo suma.
Un camí que podeu trobar en aquest llibre, que Quiérete Bonito, d'Ana Paula Orell, que també la podeu trobar a xarxes, arroba Paula Orell Psico, on també dona consells per ajudar-nos a estimar-nos, estimar-nos a nosaltres mateixos una mica millor. Paula, moltíssimes gràcies i que vaya muy bien.
A vosaltres. vosotras. Muchísimas gracias.
Moltes gràcies, ja ho sabeu, per intentar, no, Xisco, començar a estimar-nos d'una altra manera. Perquè estimar-nos, mos estimam. Per ventura, necessitem estimar-nos bé, també,
exacte,
nosaltres mateixos.
Jo a vegades ho dic, que no m'estimis tant, estima'm
estimem
millor.
Estimem bé. I, sobretot, m'ha agradat això, prioritzar-nos, però sense deixar ningú de banda, que aquesta frase...
S'equilibri és tan complicat. Sempre hi ha una part de sa balança que coixatge.
Res, ara hem de fer una petita aturada per a la publicitat, tot d'una tornam, i vols parlar amb en Xisco i jo avui de sèries, perquè hi ha un parell d'estrenes, Xisco. Supos que estàs pendent, no?, de les estrenes d'avui.
Sobretot d'una estrena.
D'una estrena.
Des de qual ja fa una setmana que en xerres. Però bé, tot serà en tornada de publicitat.
En tornada de publicitat, parlant dels Bridgerton, que avui tornen.
El dia i Vetres Ràdio. I Vetres Ràdio és patrimoni.
I Vetres dona una mà a Abaimar, Associació Balear d'Infants amb Malalties Rares, una organització sense ànim de lucre fundada amb l'objectiu de donar visibilitat a les malalties minoritàries i donar suport als infants afectats i les seves famílies, a més de promoure la conscienciació de la societat i de les administracions sobre aquestes malalties. Per més informació, associacionabaimar.es o telefona al 638 31 66 61. 638 31 66 61. I B3, tots donant una mà a Abaimar.
Demà, des de l'embalat d'IB3 Ràdio al passeig de Sagrera de Palma, de 3 a 6 del capvespre, tot l'equip de Tental t'espera per jugar una estona amb les paraules. Del 27 de febrer al 2 de març, vine a veure més de 30 hores de ràdio en directe. Celebram els 21 anys d'IB3 Ràdio amb tu.
Dissabte a les 4 al capvespre segueix el millor futbol de primera divisió des de l'estadi de Sant Mors.
Real Mallorca, Real Societat, amb tota la prèvia des del Passeig Sagrera de Palma.
A més, seguirem el partit entre el Pozo Múrcia i el Palma Futsal.
Un dissabte ple d'emocions i espectacle amb els millors comentaristes. Tot Esports de Sant Joc.
A Ivetra Ràdio.
A l'informatiu migdia feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
El dia, IB3 Ràdio.
Dijous i és ja la recta final del programa d'avui. I toca parlar de sèries i conèixer quines són les estrenes, Xisco, d'aquesta setmana.
I d'avui, Joana Maroto, tres estrenes ben diferents, però amb una cosa en comú. Aporten molt de material per poder comentar l'endemà a la feina. Així que preparau crispetes, que començar. Som-hi. Atenció, cos romàntics. Torna el drama d'època més viral de la tele. Mirades intenses, cartes secretes i aquell puntet de safareig aristocràtic que ens té, els té enganxadíssims. Parlam de Els Bridgerton, temporada 4, part 2, que de cada vegada és... Això pareix un part. Podeu veure una temporada, és com ara han vingut les contraccions, ara arribes nint. Quin truc, Joana?
Com se te nota que no t'ha enganxat, però perquè no li has donat una oportunitat.
Com se nota que no l'he vista. Estic esperant que acabi tot es Bridgerton per mirar-la. No m'agrada anar a poc a poc.
A l'any 2034.
Idò,
perquè en acabar
quan
serà...
Quan que pres Quererme Bonito... Puc esperar.
Pots esperar.
Ten paciència.
Bé, idò, vos he de dir que aquesta segona part de la quarta temporada promet més passions desenfadades, més escàndols socials i, sobretot, més girs emocionals dels que mos esperen. Si sou fans de les històries d'amor amb obstacles impossibles, perquè aquesta és una història d'amor impossible, i vestits impossibles també encara més espectaculars, aquesta és la vostra dosi setmanal de romanticisme i una miqueta de tensió, perquè la història d'aquesta quarta temporada va una mica de tot tot això, Xisco.
I jo me deman, Joana Maroto, és una sèrie ideal per veure... És que ara se m'havia quedat aquí enganxat els auriculars. I jo me deman, és ideal per veure en parella i animar una mica sa festa a casa, o és per enviar missatges en el grup d'amigues comentant aquesta escena, aquesta altra, mira quin foc encès, mira quin tort...
Ai, jo no sé què dir-te. Jo no sé si ni una cosa ni l'altra o les dues coses, si vols, el que te faci més gana. Jo la veig tota sola i la comento amb amigues. Però cadascú ho pot fer com
vulgui. Tu ets la prescriptora d'aquest programa, per tant, allò que tu facis és llei.
Exacte. Bé, la veig tota sola perquè segurament a la meva pare no li faria gana veure aquest contingut. Però bé, recorden que aquesta temporada el protagonista és en Benedict, el segon fill de la casa Bridgerton, que se suposa que és un al·lèrgic en el compromís, un bohemi, un cos salvatge. Però de moment jo t'he de dir, Xisco, que la primera part m'ha aparegut un tio bastant avorrit.
Un poc fleuma.
Sí, més enllà de la darrera escena, ha estat bastant avorrit, però se suposa que ara arriba la part bona, diguéssim.
Ara arriba el coent.
Ara sí, ara arriba la part coentona.
Allò que t'agrada a tu.
Allò que m'agrada a mi.
Es prova de cirereta.
Es prova de cirereta, sí, sí, que li dona aquesta història a en Benedict i en aquest cas a en Sophie, que és la protagonista, que no em dic que en Sophie és un poc com la Cenicienta. Aquesta història.
És a dir, seria una Ventafocs traslladada en els Bridgerton.
Però bé, espero que li donis una oportunitat, que la vegis moment, i que la puguen comentar.
No he dit que no, vulgui veure els Bridgerton. He dit que a mi me fa ganes quan estiguin totes les temporades. Al manco, quantes en duen? Quatre.
Quatre.
Quan treguin la cinquena, m'hi posaré.
Val, perquè són vuit els germans i cada temporada és d'un germà. Però en qualsevol cas, t'he de dir que de totes totes, per jo, la primera és la més bona, la del Duque.
La primera temporada.
La primera temporada.
Ja passa, que ara fan moltes sèries que canvien de protagonistes, encara que sigui la mateixa història. Meam, sí, la segona proposta de na Joana Maria Maroto Munà, na Jota i Matres per els amics, mos convenç una mica més. Música. Busco un centro de gravedad permanente, un lugar del que no me quiero bajar. Canviam totalment de registre i aquí entram en un terreny més íntim, àdduc, reflexiu.
Exacte, ja ho podem veure en imatges, aquest tràiler de A Better Man, és d'aquelles sèries que no criden l'atenció, però que colpegen. És un drama contemporani amb personatges complexos i una mirada molt humana sobre les contradiccions personals que tots en tenim. És d'aquelles produccions que te fa pensar què hauria fet jo en aquesta situació. És perfecte per als qui cerquen històries adultes, ben escrites i amb aquell punt europeu que tant ens agrada als que navegam o que naveguen per Filmin cercant petites joies amb dones.
Però, Meant, perquè jo me centri, jo, els espectadors i els oients.
Exacte, vols saber de què
va. Això de què va.
Mira, escolta, t'he de dir d'entrada que és millor sèrie internacional a serialitzades, veient que dic que ja d'entrada té bona crítica. Es tracta d'una excel·lent i provocadora minissèrie en forma de thriller psicològic noruega, que mos parla sobre l'assetjament en línia i la transformació inesperada d'un home que és misògin a través de l'identitat de gènere. M'explic. En Tom dona la culpa en el feminisme de tot allò que està malament a la societat moderna i en el món. Fa feina a una botiga de roba de sa mare durant el dia i se dedica a trolejar a internet durant els vespres. Quan el hackegen, revela la seva identitat i els seus secrets més vergonyosos. I és aquí quan s'obre davant dels seus ulls una manera sorprenent de refugiar-se, i és que s'abasteix i viu com una dona. Per tant,
No m'esperava aquest gir argumental.
Es casqueta amb una cara de pasta de moneata.
És a dir, de misògin a transformar-se en una dona.
Sí, perquè si no, supos que pensa que la seva vida està en perill, perquè ha estat descobert i hi ha molta de gent que li va en contra, però bé.
I molt adient... M'he quedat com a regirat. Sí, molta dient pels temps que corren, si tenim en compte que els joves cada vegada, segons un estudi recent, creuen manco en el feminisme i en la igualtat. I ara acabam amb una tercera proposta.
The night we met, I knew I needed you so. I doncs, mireu, acabam amb una proposta deliciosa per a cinèfils de qui hagi triat aquesta cançó de Dirty Dancing. És el Cineclub, és una celebració del cinema dins la ficció, personatges units per la passió en el set art, debats, nostàlgia i aquella màgia que només passa quan s'apaguen els llums i comença la projecció. És lleugera, encantadora, ara segurament la podreu veure en imatges, i té aquell encant que te fa somriure i és ideal per als que estimen parlar de pel·lícules més que veure-les. Jo crec que en Xisco aquesta, és la teva. A més, és d'aquelles sèries que te deixen en ganes de recuperar clàssic després de cada capítol.
M'agrada perquè creixes hype sense explicar de què va. Per tant,
aquesta setmana ho he fet així.
Tu és que ets una gran guionista. T'he de demanar, Joana Maroto, de què va?
Mira, és una comedieta romàntica britànica que combina humor, emoció i amor pel cinema per explicar la història de dos millors amics units per un cineclub setmanal. Ells se troben cada setmana per fer un cineclub i veure pel·lícules plegats, després les comenten, però tenen com a molt de sentiments que mai han confessat entre ells, no? És història de Nevi i de Noah, que són dos amics inseparables des de la universitat, que 198 setmanes després, imagineu-ho, 198 trobades de cineclub, continuen trobant-se cada divendres per recrear a dins un garatge l'univers dels grans clàssics de cinema. Però mentre Noah està a punt de traslladar-se a una altra zona, a Bristol, per un accent professional, ella continua tancada a casa seva, a casa mare, i entre homenatges cinematogràfics, silencis carregats d'emoció i sentiments no confessats, Nevi i Noah han d'afrontar una pregunta molt difícil. Pot l'amor Xisco Nadal sobreviure quan sempre ha estat una amistat?
Pregunta complicada.
Sí, i supos que has reconegut a l'actriu, no?
Sí, ella, bé, sortia a la darrera temporada de White Lotus, per exemple.
I també Sex Education.
Exactament.
Que també és una altra sèrie que recomanem des d'aquí.
Per tant, amors furtius i escàndol en sos Bridgerton, drama introspectiu en A Better Man i amor pel cinema a Cineclub.
Totalment. Com te quedes?
Idò, tres estils per cadascun de nosaltres poden triar.
Tres estils, tres plataformes i tres excuses perfectes, diria jo, per quedar-se aquest cap de setmana a casa si no teniu un pla millor. Tu tens un pla millor?
Tenc coses a fer perquè serà el dia de Balears i l'hem de celebrar, però ara que parlàvem d'estil, acaba d'entrar un dels homes amb més estil d'aquesta ràdio.
I que no sabem si té pla per aquest cap de setmana,
bueno,
o sí.
I ara Balears està pendent de saber si aquest ocellet és lliure.
Bon dia.
Toni Fuster, com estàs?
Molt bé. Idò, tenim pla aquest cap de setmana perquè aniré a fer una volteta amb la meva dona per Sagrera i és que és el dia de les Illes Balears, no pot faltar. Han de ser per allà, m'ho han de fer veure.
I programa especial d'Esportes en Joc.
I tant, des de les 4 del cap vespre, molt hi posarem. Dissabte de 4 fins les tantes.
Si mos ha dit la Marta Sampas, que fareu 6 hores en directe.
Amb el Mallorca Reial Societat.
Per tant, si qualcú vol venir a veure, fans que vulguin conèixer en Toni Fuster, en Marta Sampas...
Jo voltaré un poquet el diumenge per allà. Diumenge cap vespre, perquè dilluns és festiu, diumenge cap vespre seré per allà. I dissabte som moix. Dissabte no m'ha quedat altre remei que anar a viure en sa màxima intensitat un Mallorca Reial Societat que ja han de guanyar, sí o sí.
Sí o sí, i no sé si te puc demanar si ja saps si tenim entrenador, no?
De moment, Gustavo Siviero. El tenim a ser imatges, serà sa persona, en principi, que si no és res de nou, se seurà sa banqueta aquest pròxim dissabte. Això no vol dir que hagin trobat un nou entrenador i que segueixi un poquet el partit des de qualque cabina de l'estadi, però en principi sembla que se tramitarà la fitxa perquè pugui seure el manco aquest dissabte ja Siviero, que avui ha realitzat la segona sessió d'entrenament a la ciutat esportiva Antonio Asensio, l'entrenador del filial. Un partit contra la Reial Societat, on el conjunt donostiarra tindrà les baixes del japonès Takekubo, d'Odriozola Ru Pérez i també de Brian Méndez. Aquest darrer està sancionat. I també tenim vòlei. Vius perquè comença la Copa del Rei al pavelló de la Fonteta a València amb la participació del Connecta Balear Manacor, que debutarà avui a partir de les 8 del vespre contra el Leganés. Partit difícil. I és que el d'Alexi González cercaran aquesta classificació per a la semifinal davant d'un rival que no ha estat capaç de guanyar-li en cap dels dos partits de Lliga. Les dues vegades que han jugat amb el Leganés en Lliga aquesta temporada i les dues m'haurà guanyat l'equip madrileny.
Que de coses, Toni.
Sí, sí. Una Copa del Rei amb 9 jugadors balears que jugaran aquesta competició a València. Hi ha 9 jugadors balears així mateix. O sigui que a nivell de
volei... Molt de talent.
Hi ha molt de talent en el volei balear.
I cada vegada més, i sobretot també entre les noves generacions. Hi ha molta gent que s'està aficionant a jugar a volei.
Vinga, i a més ara havia d'arribar a la temporada de volei platja també, que m'ho agrada jugar a tots.
Mos encanta. Vos escoltàvem a partir de la una, Toni, gràcies. Molta gràcies. I ja sabeu que també, si el voleu anar a cercar per Sagrera, també el trobareu aquí cap de setmana, en Toni Fuster i tots els companys de Tesports. Ara fem una repassada als continguts dels nostres companys de les edicions insulars. Clàlim, a mi, bon dia, què tal, com estàs? Pere Gibert, perdó, que m'he equivocat.
Bon dia, no som na Clara, som en Pere Gibert, però explicaré igualment els continguts del programa d'avui. Sí?
Clar que sí, disculpa.
Farem com cada darrer dijous de mes de tertúlia política. Ens acompanyaran el portaveu del Partit Popular, Joan Pons Torres, la portaveu del PSOE, Susana Mora, i la portaveu de Més per Menorca, Noemí García. Amb ells debatrem sobre diferents qüestions que afecten la mobilitat dels menorquins, com la limitació de l'accés de vehicles a l'illa o l'inici de les obres al tram de Rafal Ruí, de la carretera general.
Moltes gràcies, Pere, i disculpa, de ben nou, no sabia que eres tu. Moltes disculpes des d'aquí. Ara saludant la nostra companya, crec que sí, Laura Tur, des d'Eivissa, per conèixer els continguts del dia. Pitius, és bon dia, Laura.
Molt bon dia, Joana. I d'on altres avui, mira, parlarem de la regulació d'entrada de vehicles a Formentera, del Formentera Eco per enguany. Ens ho explicarà amb tot detall la consellera de Medi Ambient i Mobilitat del Consell de Formentera, Ana Verònica Castelló. Després parlarem d'aquest sistema de recepta electrònica que ha donat alguns problemes durant el cap de setmana. Parlarem de les millores que suposa aquest sistema amb la farmacèutica Fanny Juan. I després, com fem una vegada al mes, coneixerem una nova associació del teixit associatiu d'Eivissa. Avui coneixerem Eivissa Inn de la mà de la seva directora. I també farem comptes amb la Raquel Corral. Tot això, Joana, i companys.
Moltíssimes gràcies. Ràpidament, un titular, Jaume Noguera.
Mira, parlarem avui amb els membres del Consell de Mallorca, entre d'altres temes, de la Serra de Tramuntana, probablement el tema més important.
I de moltes gràcies, company. Nosaltres ho deixem aquí, tornant demà a les 9, com sempre, aquí a IB3.